La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Espera, que quan no funcionen els cascos... Ara sí que funcionen els cascos. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí. Avui fa bon dia, eh? T'has fixat?
És veritat. Sí, però fa una mica de fred.
Sí?
Pel sol que fa.
Ai, jo estic molt bé, eh?
Sí?
Sí, ja que amb la bici, he vingut amb la bici, no, i s'ha passat una mica de rasca, però bueno.
I aquí té Meteo Mauri, nosaltres tenim Meteo Espluga.
Exacte. Jo tots els dilluns porto la secció de filosofia i del temps.
Veu?
Bueno, mira, dos per un.
T'has relacionat o no?
Mira, potser... És raro, això, eh? Perquè moltes vegades es cauen en arguments d'aquests de... No, és que la gent del nord pensa més així perquè tenen fred. Això és una estupidesa molt grossa.
Sí? No sé, però els catalans tenim certa obsessió amb el temps. No?
Sí?
Som molt meteoròlegs.
Som molt de buscar causes externes a les nostres desgràcies, eh?
No ho sé, tu quin país has vist que posin pluviòmetres a gairebé cada casa?
Home, un país que sempre busca una justificació aliena a ell mateixa per descriure el seu fracàs, no?
I ahí som.
Que si els Àustries, que si els Borbons, que si aquest, que si Isabel la Catòlica, que si Felip V...
Escolta, que tens una obra de teatre... Tens una obra de teatre?
Tinc una obra de teatre, sí.
Escrita i dirigida per tu, en vam parlar el dilluns passat, però vam dir, com que jo aniré a veure-la, en parlarem el proper dilluns, i efectivament vaig anar aquest dissabte. Deixa'm primer dir a l'audiència que jo vaig flipar. Vaig flipar. I fins aquí puc llegir.
Moltes gràcies.
Després vaig fer un tuit. Avui ho farem a la inversa.
Vale.
Llegirem un tuit meu...
Vale.
I a partir d'aquí iniciarem la conversa.
Em sembla magnífic.
Sí?
Sí, tant.
Val. Jo vaig escriure a Twitter el següent sobre aquesta obra, per cert, que es diu Tremolor, i la podeu veure fins al 9 d'abril al Teatre La Gleva.
Correcte.
Vaig escriure: el temps i els seus dubtes, la incertesa de qui som, qui ens escolta, la decadència humana com a col·lectiu i individus, els mecanismes d'un ànima animal, tot això i més ho teniu al Teatre La Gleva amb Tremolor fins al 9 d'abril, dilluns. En parlem amb Leo Espluga a la Caravana de Ràdio Estel.
I aquí estem.
L'últim s'està complint.
Exacte. Lo primer?
No, t'ho pregunto com a director i escriptor de l'obra.
Bé, no vas massa malament atinat. Vull dir, està prou bé. Està prou bé, és veritat.
M'aprovaria, professor Espluga?
Sí. Aprovar. I, bueno, per suposat.
Una obra que parla molt, crec jo,
vale,
del temps.
Del temps,
no del temps que fa,
sinó del temps
que vivim.
Això és cert. És interessant que menciones el tema del temps, perquè una de les coses principals que jo crec que té l'obra és que no té una estructura lineal. No pretén trencar una mica amb la linealitat i explorar una cosa molt interessant, que és, bueno, jo trobo que és molt interessant, que és el temps de, en un sentit qualitatiu i no pas en un sentit quantitatiu, no? Sempre, des de feia uns anys, m'ocupa i em preocupa com som al món, no? I em sembla que un dels factors més determinants és la qüestió de la temporalitat, o de la temporalitat, en termes heideggerians, aquí per qui li agradi, que, bàsicament, seguint a Nietzsche, no, entén que el temps i com som al món vitalment té més a veure amb una expansió a l'instant, no? Si podem, com som capaços de dilatar aquest instant i no pas un temps que el podríem associar al calendari o a les hores, no? Una concepció del temps molt agustiniana, per cert, molt relacionada amb la tradició del Kairos, del cristianisme primitiu i de més. Però sí, la qüestió del temps és fonamental. I més quan l'obra pretén, potser de manera una mica pretensiosa o no, no ho sé, ser intempestiva. Què vol dir això d'intempestiu? Vol dir fora del temps, no? Més enllà d'un temps determinat, perquè l'obra es dona en un espai de temps completament indeterminat, a un lloc indeterminat, amb un ésser indeterminat. Vull dir, l'obra és una gran indeterminació que es va determinant concretament a través de les afeccions concretes, no? I això del...
De fet, amb un personatge... Ara veig
sí.
Bé quan erro, però recordem que el dilluns passat el Leon va dir: cadascú fa la seva interpretació a l'obra, i a mi m'agrada, posteriorment a l'obra, xerrar-ne amb aquest algú, qui sigui, perquè em digui la seva pròpia interpretació.
Exacte.
Jo, segons avançava l'obra, i just quan va acabar l'obra, jo vaig entendre que aquest personatge indeterminat, precisament, era el temps.
Sí.
Sí.
Ostres, em sembla interessant aquesta interpretació, eh? O sigui, no interessant de manera retòrica, sinó genuïnament interessant, no? Precisament perquè, com sempre repeteixo, el sentit de l'obra no ve determinada per el seu autor, sinó que l'autor és un intèrpret més, d'aparent més o menys privilegiat, no? Potser una miqueta més perquè s'ha enfrontat molt aquest text, no? Uh-huh. I aquesta era una de les coses més maques, precisament, d'anar-ho dirigint, que és anar veient com vas interpretant l'obra i trobes coses que sorprenentment hi són i tu pensaves que no, no? També és una bona manera de veure si una obra és bona o no, o una obra artística és bona o no, veient si suporta o no, o fins a quin punt suporta les interpretacions, no? I aquesta qüestió del temps, ostres, m'ha semblat interessant, ara m'he quedat aquí atrapat, no sabria respondre de manera ràpida, però ostres, gràcies, perquè hi donaré voltes, perquè... Una qüestió que sempre em preocupava a l'obra és qui és l'altre i com opera l'altre la funció, no? Perquè sent un monòleg seria molt fàcil caure en una espècie d'autorretòrica narcisista, silogística estranya. Mm. I crec que el temps és una bona obertura de possibilitat per precisament veure com entren els altres, no?
Hi ha certa obsessió de Leo Spluga amb el temps?
Ostres, clar, o sigui, diria que no, però una persona que porta morfat i tatuat potser mentiria si digués que no, no?
No tant amb el temps, sinó amb els temps.
Exacte. I això m'agrada que m'ho preguntis, aquesta opció dels temps, perquè, bueno, la meva obsessió per Maria Zambrano és una cosa que ja s'ha quedat, crec que ja és obvi, no? No cal que me n'amagui. I un dels meus conceptes preferits de Maria Zambrano, que apareix a Delirio y Destino, que és precisament la seva novel·la inacabada, que mai sabrem com era, que es diu La multiplicidad de los tiempos. No? I un dels anhels màxims de Maria Zambrano és trobar aquella manera, no?, quasi mística, de poder trencar aquesta dissonància i aquesta multiplicitat dels temps per entrar en algun monisme temporal, una cosa estranya, no? I jo comparteixo molt aquell anhel de Maria Zambrano, aquella videsa tan profunda, de poder, per una vegada, no sé, i així està, que és una frase que es menciona a l'obra, no? Poder compartir el temps de la planta, el temps del sol, el temps de la lluna, el temps dels arbres, el temps dels edificis, el temps de les altres persones, no? I trencar aquella distància que sembla irremediable entre un i l'altre, no? I en aquest sentit sí que m'obsessiona la qüestió de la temporalitat, perquè a vegades se'm presenta de manera molt dolorosa aquesta multiplicitat dels temps. És una cosa que pot ser molt maca, però jo he de dir honestament que a vegades visc amb molt de dolor, tot sigui dit.
Sí?
Sí, és a vegades sembla ridícul, però hi ha certes problemàtiques filosòfiques que es viuen amb molt de dolor, i almenys jo ho visc així, no? Això ho vaig notar sobretot, això és una anècdota ja personal, però bueno, mira, us haig d'explicar coses. El dia que vaig fer 20 anys, és a dir, fa un any i mig, més o menys, va ser un dia molt curiós, però jo vaig entrar als 20 anys amb una angoixa molt forta. Era jo sol a la terrassa de casa meva, fumant un cigarro, i estava allà donant-li voltes, no? I estava donant-li voltes a diferents coses de... Estava donant-li voltes a una cosa de Derrida, que segons la qual escriure és oblidar, no? I jo estava
escriure
allà...
Escriure és oblidar.
Escriure és oblidar, no? Quan algú s'escriu ja es comença a oblidar. I jo estava allà donant-li voltes per fi, i estava allà amb una angoixa i un patiment que estava pensant, hòstia, Leo, ets ridícul, no? Però alhora no. I Tremolor va molt d'això, en realitat, no? D'aquestes obsessions diferents i d'aquestes diferents maneres de ser el món, no? Que tenen molt a veure amb com pensem, i sobretot una cosa que jo volia que quedés mostrada, Tremolor, que crec que sé que la vas captar, que és com està interconnectat el pensament amb l'afecció i l'emoció. Com una cosa no s'entén sense l'altre, i d'un pensament se segueix una emoció i d'una emoció determinada segueix un pensament determinat, no? I com l'anhel màxim és que no hi hagi una dissonància entre cor i ment i que vagin de la mà, no? Que precisament jo definiria la plenitud i l'èxtasi místic com això, com la configuració harmònica d'emoció, pensament i cos, no? Seria algo així.
Per què Tremolor?
El nom. Tremolor és una referència clara, no me n'amago, que de fet l'obra s'anava a dir com el títol de Kierkegaard, però m'ha semblat una mica agosarat. És una referència clara a l'obra de Temor i Tremolor, de Søren Kierkegaard, del segle XIX, una obra, per cert, preciosa, on, escrita no per Kierkegaard, sinó per Johannes de Silentio, que era un pseudònim de Kierkegaard, on s'aborda la problemàtica d'Abraham i Isaac, no? Sobretot, especialment, per quin motiu Abraham, durant els 4 dies que tarden al Mont Morià, no diu res, no obre la boca, no? I quan torna a casa no diu res i menja un plat de llenties, no? Precisament, i crec que vas preguntar per què Abraham no pot parlar? Per què el màxim cavaller de la fe, no? No pot parlar. I se n'adona que hi ha l'existència, així molt resumidament, eh? Atemor i temblor, hi ha tres modes de ser al món originaris, que són l'estètic, l'ètic i el religiós, no? I són tres esferes diferents, no? I se n'adona que precisament en l'esfera religiosa, no? Que s'identificaria amb lo purament singular, amb allò radicalment únic de cada individu, hi ha algo d'intransmissible, no? Perquè el llenguatge ja és sempre general, és sempre ètic, no existeix el llenguatge privat, no? Uh-huh. I sempre és col·lectiu el llenguatge, però sembla ser que hi ha un tipus de veritat que és radicalment subjectiva, que és la veritat religiosa, per Kierkegaard, que és intransferible, no? I això m'agrada, no? Perquè Kierkegaard intenta sempre dir allò que no es pot dir. I Tremolor busca això, no? Com fer paraula d'allò que és radicalment únic, que és aquesta experiència particular que crec que queda plasmada, Tremolor, no? Com d'aquesta experiència radicalment única en podem dir alguna cosa? I per mi, la manera de la qual es pot dir alguna cosa és amb la poesia, no? Crec que la poesia és una obertura de possibilitat de parlar d'allò que precisament no se'n pot parlar.
És un espectacle realment poètic, el que hi veiem a Tremolor. M'he quedat en el primer ítem, que era el temps i els seus dubtes. Mhm. Seguia dient en el tuit la incertesa de qui som.
Clar.
Jo crec que també ens parles molt d'això.
Sí, especialment sí, perquè lo curiós de la certesa i la incertesa és que la certesa és perillosa a vegades, no? La certesa, especialment en la nostra cultura, ve seguida de Descartes, no? Del mètode cartesià, de que la veritat és allò que se'ns presenta de manera clara i distinta i per tant és indubtable, no? La certesa seria algo així. El que és que la certesa és perillosa perquè la certesa molts cops s'allunya més de la veritat que no pas és amb ella, no? Però la incertesa és un estat d'angoixa, no? Quan un està en incertesa està en angoixa. Seguint a Ortega diríem que està en un mar de dudes, que no està en tierra firme, que està en un estat de desorientació, no? Sí, desorientació, crec que és una bona manera de dir-ho. I clar, la incertesa, no? És un mode existencial, és una manera de ser el món, no?
Es pot viure amb incertesa?
Es pot viure amb incertesa, i de fet s'ha de viure i es viu amb incertesa, no?
El filòsof no busca viure la certesa?
Exacte, però com bé explica el nom de la filosofia, que és amor a la filosofia, s'estima allò que no es té, no? I per tant és un desig de certesa que mai acaba de ser resolt, no? Està sempre per tancar, no? I d'alguna manera la incertesa és una cosa que s'ha de superar però no negar. És una cosa molt important, no? La supera, la certesa s'assimila i s'arriba a intentar superar-la, però no eliminant-la ni castrant-la, no? Una ha de viure la certesa, explorar la certesa, en termes nietzscheans, podríem dir, abismar-se, i un cop abismat ha d'intentar sortir d'allà com pugui, no? Com merament pugui, i tenir algun tipus de certesa, que la certesa que precisament busca el Tremolor, que és l'amor fàtic, que és molt important, la certesa al final és dir que sí. No? Poca cosa més pots fer-ne, no? O sigui, tu no pots controlar masses coses, el que sí que pots controlar és dir que sí, no? Afirmar. Contra vent i marea.
I sumava la incertesa de qui som, de qui ens escolta.
Molt important això de qui ens escolta. Em va sorprendre que ho posessis i em va agradar molt, va ser una sorpresa grata, que diguéssim. Per què? Perquè, clar, és un monòleg, no? I sembla ser que...
Si fa molta referència, no? Quan es diu els déus no m'estan escoltant, per exemple, es fa molta referència als silencis, no?
Exacte. Perquè, tristament, no? Aquesta fantasia, ja ho dic clarament, liberal, no? Que pot existir un individu allunyat de tot, és una fantasia, és un fetitxe, no? Perquè hi ha aquesta frase típica, no?, d'un arbre que ningú ha vist caure no ha caigut, no? Doncs aquí va una mica més, no? O sigui, com la parla només té sentit en tant que escolta. Vull dir, són coses com originàries, vull dir, una cosa no s'entén sense l'altra.
Molt lligat, entenc, precisament a la incertesa de qui som.
Exacte, perquè per dolorós que sigui no ens podem determinar nosaltres mateixos, no? Un no es pot definir autàrquicament, per dur que sigui, però un no es pot autodefinir-se i autoformar-se de manera solitària i individual, no? Tota certesa sempre és sempre més o menys col·lectiva, ja siguin 2, 3, 4 o 1.000 persones, o 1 milió com una nació, no? La certesa sempre col·lectiva, i per tant, qui ens escolta és important, no? I com ens dirigim a qui ens escolta és important, i sobretot és molt important en entendre que un no rep sempre la resposta que esperaria, no?
I, clàssic.
I això es viu amb dolor moltes vegades, no? Perquè a vegades passa que un pretén ser escoltat i sembla ser que no l'escolten, no? O sembla ser que només escolten allò que un no vol que escoltin, no? I precisament la voluntat que té un d'explicar-se fracassa, no? I això va molt pel que deia de la poesia i del fora de sentit i d'allò intransferible, perquè un acte de comunicació és una utopia, no? La comunicació és una utopia, realment.
Sí?
Sí, jo crec profundament que la comunicació és una utopia.
T'ho diem, no? Des d'un micròfon de ràdio, eh?
Sí. I aquí rau la contradicció, no? De que segurament jo al meu cap tinc unes coses i tu en tens unes altres, perquè tu neixes de la teva historicitat com a persona, no? I cada persona porta una motxilla concreta, única, singular i irrepetible.
Deia Valle Inclán, depende del color con que se mira.
Exacte. O Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. No? La circumstància és una cosa intransferible. Per tant, l'acte de comunicació és una utopia. Per això, una cosa que he dit en algun moment, Tremolor no pretén explicar res. No? Pretén mostrar. Que per mi són coses molt diferents. No? Perquè, igual que la comunicació és una utopia, la pseudocomunicació, que és el món en què vivim, és un acte violent. És un acte de violència. No? Dir-li a algú que ha d'entendre és un acte de violència. No? En canvi, mostrar alguna cosa i que sembla ser que cadascú es quedi en una cosa determinada, a mi em sembla un acte amorós, no? Que és una cosa molt diferent. O sigui, perquè l'amor té més a veure amb mostrar que no m'explicar. I en aquest sentit crec que el teatre hauria d'estar més a prop de l'amor que no pas de la violència.
Seguia jo en aquest tuit dient que l'obra ens parla de la decadència humana com a col·lectiu i com a individus. I ara ens deies, la certesa sempre és col·lectiva.
La certesa sempre és col·lectiva, sí. Perquè una cosa molt interessant, i això, petita anècdota ja molt breu, quan jo vaig entrar a la carrera a la UB, que em vaig enviar després i tal, però vaig entrar una professora, la Begoña, que no sé si m'està escoltant pel que sigui, però és una abraçada molt forta, que era la meva professora d'ètica, i jo les primeres classes em vaig barallar molt amb el que deia, perquè ella era com professora d'ètica, no? I jo en aquell moment era molt nietxea, per desgràcia, no? Tots hem de passar una etapa, no? Tothom ha de passar una etapa d'enamorament i desenamorament amb Nietzsche, és una condició necessària. I jo en aquell moment estava en contra de l'ètica, en contra de la moral, en contra de totes aquestes coses, no? Era un rebelde, no? Ridícul, absolutament ridícul. I jo li deia, ja, però si jo estic segur, com podem tenir certesa, no? I em va dir, és molt diferent estar convençut que estar capficat. I aquesta frase se m'ha quedat gravada al cervell i sempre la dic. Bona. I crec que té molt a veure amb això. Perquè aquell que té certesa, però ningú la comparteix amb ell, està capficat, no està convençut. No? Perquè ser convenciment i no tossudesa, cal el col·lectiu. No? I això que mencionem de la decadència és important perquè crec que Tremolor és una obra que és crítica, però no és pessimista ni nihilista.
Jo t'anava a preguntar, ho tenia aquí apuntat, és una obra pessimista?
No, crec genuïnament que no ho és. Crec que és una obra profundament vitalista. No? Però el maco és que el vitalisme accepta la negativitat, accepta la mort, accepta la desgràcia, i precisament la pretén afirmar, no? Entenent que és una cosa que forma part de la vida. I crec que la decadència sempre s'ha de veure des d'un prisma... a vegades és interessant obrir la mirada, no? O sigui, la filosofia jo crec que ha de fer un exercici microscòpic i macroscòpic, no? I la decadència sempre s'ha de mirar des de lo macroscòpic, jo crec, no? Com un gran procés, com un gran procés de transformació, no? I la decadència és una condició necessària pel renaixement, no? Sense decadència no hi ha renaixement. El que passa és que no ens podem instaurar en la decadència i no la podem glorificar, tampoc, no? Però la decadència forma part. I una cosa que parlem de decadència, que em fa molta gràcia sempre, és que sembla ser que tothom sempre diu que estem en decadència, no? Jo és brutal, perquè porto llegint filòsofs, i els filòsofs des del segle XIX porten dient que la seva època és la més decadent de la humanitat, i dic, hòstia, si això és veritat, no vull saber ni com estem. Perquè, clar, tots els autors de cada època diuen que Europa està en decadència, Europa està en decadència. Dius, o sigui, què està passant? O sigui, no hem parat d'anar de decadència, o què?
Creus que Europa no està en decadència?
Home, jo crec que ho està i molt. Ah. Crec que ho està i molt, però perquè sempre ho ha estat. Perquè pretendre que Europa... No... Clar, és que Europa, no entrarem en el tema d'Europa, un dia si vols parlo d'Europa, però...
Ja parlem de decadència.
Bé, parlem de decadència, que és com parlar de sinònims, no? O de projectes morts de naixement. Llavors, diguéssim que la decadència...
Està bé.
És una... Mira, igual que abans deia que és un mode existencial, i estic repetint molt això de mode existencial i mode de ser, perquè una cosa que passa a Tremolor, que no sé si la gent se n'adona, però a mi m'agrada col·locar, és que s'utilitza molt poc el verb estar i molt el verb ser, no? Quan hi ha un moment on es diu soc descalç i no estic descalç. I això és una cosa que va molt per aquí, no? perquè la de, un no té atributs, sinó que els és. No? Uh-huh. De la mateixa manera que un no posseix un braç, sinó que és un braç, no, jo no tinc un cos, sóc un cos. No, no tinc una possessió del meu cos. Això seria caure en un binarisme cervell-cos completament ridícul i anacrònic. Uh-huh. Això ja, petita qüestió.
Finalment, Leo, vaig posar això en el tuit, ara que recordaves tu una professora a universitat. Jo recordo un professor, de fet, el meu primer professor de filosofia, batxillerat, que no recordaré exactament, i ara si m'escoltés em mataria, no recordaré exactament les paraules que em va dir, però era una cosa així, com que el filòsof camina per una línia molt fina entre el seny, el pensar, el repensar les coses i la bogeria. I jo anava una mica per aquí quan vaig posar que l'obra també ens parles dels mecanismes d'un ànima animal.
Mira, això de la bogeria i el seny, no?, és una cosa que m'agrada molt. I crec que qui millor... La metàfora que està més ben aquí, més ben... la té Deleuze, no?, un autor de finals del segle XX, Deleuze, que diu que pensar, no?, pensar filosòficament és explorar la... no em sortirà la paraula... l'esquerda. Uh-huh. És explorar l'esquerda, no? I utilitza una metàfora preciosa on parla de que nosaltres som al món, més o menys, com a una orilla, que en català com es diu, l'orilla de la platja.
Ara no em sortirà, bueno, però sí.
Som a l'orilla, no?
Sí.
I diguéssim que hi ha tota una sèrie de coses que estan al mar, no?, que són abismals, no?, mm-hmm, que és el dolor, les addiccions, el plaer, les grans coses, no?, els grans abismes, i diu... com nedar al mar sense enfonsar-nos, no? I aquest és el gran repte filosòfic, no? Estar sempre al límit ballant, no? Una cosa que pareix molt important a la Tremoló, no? Aprendre a ballar. I ballar té molt a veure amb això, amb ser capaç d'estar sempre en aquell estat de la bogeria. I una cosa molt interessant de la bogeria, que està lligada al naixement de la filosofia en Plató, perquè Plató, a un text preciós que és el Fedre, que n'he parlat bastant, fa com... una crítica i alhora alaba la bogeria. És una cosa molt estranya, no? Perquè diu, potser sí que és cert que el boig parla de l'enamorat, farà el ridícul, dirà estupideses, farà coses que no faria, però sembla ser que a vegades copsa coses que serien incopsables d'una altra manera, no? I, de fet, aquí ja acabo, estic avui citant molts autors, Foucault, amb la seva història de la bogeria, fa una cosa que m'agrada molt, que parla com la bogeria com a patologia... no, com algo subaltern, com algo com una posició subalterna, neix amb la institució de la psiquiatria. És a dir, fins que no existeixen els psiquiatres, no hi ha bojos, no? O els bojos, com a mínim, no són gent inferior, subalterna i de més. Simplement s'entén que a l'edat mitjana, per exemple, els bojos donaven classe, no? I la bogeria no era vista com una... I en moltes tribus, per exemple, el boig té alguna posició de privilegi perquè veu coses que els altres no veuen, no? I és cert que a vegades no les acaba d'atinar, però de tant en tant té la capacitat de veure fora del seu context, no? I és aquest no sentit del que parlava Kierkegaard, perquè diu Kierkegaard, clar, aquest no sentit, aquest lloc, no?, aquesta veritat profundament única, si no es porta bé, ojo, perquè un sucumbeix davant del dolor.
Perillós, eh?
Exacte.
Mira, que sempre recomanes llibres, avui en recomanaré jo un, que és La bogeria de Narcís Oller, que és una delícia de llibre, si podeu llegir-la. Un minut que passa de 5:45 de la tarda, saps que sempre acabem amb el tuit, avui no ho hem fet perquè hem estirat un tuit meu, pel que veieu el que dona Twitter, a vegades. No només hi ha insults i haters, sinó que hi ha gent que reflexiona i ho intenta fer. També acabem amb música... avui, com que l'he escollida jo, també va per mi.
Vale. Anda, vale.
Parlàvem del temps. Et preguntava si aquesta obra anava del temps. Jo me la vaig posar quan vaig acabar l'obra.
Sí. Hans Zimmer, eh?
Vaja, Hans Zimmer, un crac que va fer de les bandes sonores, que va fer aquesta meravellosa banda sonora que es diu Time, i que val molt la pena d'escoltar. Leo Espluga, que el teniu al Teatre La Gleva fins al proper 9 d'abril amb aquesta tremoló. Avui ens tremolava una mica l'estudi, perquè sí. Estan amb obres aquí fora, i tremola una mica. Tot en
temps
perfecte conjunt.
Tot tremola,
escolta'm.
Tot tremola,
eh? Leo Espluga, escolta, el dilluns que ve és festa.
L'altre
també. Ens veiem en 3 dilluns.
Vindrem les piles carregades, fliparàs, eh?
Fas por.
Fliparàs,
Fas més por que una pedreta. Puc preguntar-te ja de què ens parlaràs o no?
millor que no ho sàpigues.
Leo, gràcies. Fins al proper dilluns que vinguis. Apa, seu, camarada.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dilluns són òpera rock a la caravana de Ràdio Estel.
Què ha passat? Aquest noi és... espera, que ara em recordareu el nom, sisplau.
Joan! Hola, Edgar, què tal?
És l'Edgar, que ens fa de tècnic també aquí a la caravana i ho fa de conya.
Molt bé.
Mm. Perdonades, Maria, que tenia un trosset de galeta.
No et perdono.
No?
No, me'n vaig.
Val. Maria Boronkova, directora d'escena, divulgadora musical, que ja la tenim amb nosaltres per parlar-nos un dilluns més... de música clàssica, mare de Déu, el que ens portes avui.
Oh, sí, sí.
Una
sí,
joia
sí,
de la corona, sí, eh?
Sí. El papacito de la música. Sí, 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 sí. Mister Gitazos, li diuen.
El papacito, eh?
El papacito de la música. Avui us porto a Johann Sebastian Bach, perquè molt parla aquí de música i no ve parlar de Bach. Clar. Error per mi parte.
Clar.
Per què? Perquè està considerat per molts com el més gran compositor de tots els temps, mm-hmm. I jo estaré d'acord. Ja em dic que es diu Johann Sebastian, li direm JS, perquè és molt llarg aquest nom, d'acord? I així anem abreviant.
Sí, sí, sí.
I per què el porto? Perquè va exercir un paper determinant, no, clau en la història de la música. Sobretot, Alemanya durant 2 segles, mm-hmm. I després de la seva mort, alerta, atenció, trist, horror, la seva obra va caure en un oblit absolut.
Sí?
T'ho ben juro.
Wow.
Tu, jo et dic ara, Bach es va oblidar i dius, és
no,
tot broma.
Clar, clar.
Pues te lo juro por Snoopy. No, oblit absolut. Va morir allà i a ningú li va importar.
Mare.
Qüestió. Què va passar? Que el consideraven excessivament intel·lectual, però després compositors com Mozart, com Beethoven, sempre deien que era, vamos, el papacito musical,
clar,
que sin ell ni música ni nada. Què va passar? Doncs que el van recuperar i excelsar durant el romanticisme. I ho va fer el nostre amic Félix Mendelssohn, el germà de la Fanny, te'n recordes?
Sí.
Pues este. Perquè va descobrir tota aquella immensa producció musical i gràcies al cel, a la terra, als déus, a tot... Gràcies a Déu, Bach està entre nosotros, perquè sense ell la música no seria el que és ara.
Ara. Jo et juro que hi ha molta gent a casa fent això amb la mà i amb una veu al cap que diu... ¿Te gusta conducir?
Per suposat, Bach en la cultura popular, papacito Bach, claro que sí. Ho veus? Hitazos màxims.
Sí, sí, sí.
És o no és?
És, absolutament.
Doncs vinga, va. Som-hi, perquè tu te'n recordes que ens posàvem amb les mans al cap amb la producció de Vivaldi o Mozart? Oh, 400 piezas, oh, 500, clar, madre de Dios. Vale, doncs Bach s'emporta la palma absolutíssima, perquè, alerta, atenció, té un catàleg de més de 1.000 obres.
¿Qué me estás contando?
Te lo juro por Snoopy. És possiblement el compositor més prolífic de tota la història i també, evidentment, el més influent, perquè són 1.000 obres,
clar,
Joan.
Clar,
és
clar,
que
clar.
Són moltes 1.000. Que uno tenía estrechet de pecho por 400, que este tiene 1.000. Saps?
No,
no, no, no, no, molt fort, molt fort. Què va passar, clar?
Calculeu això amb discos.
No, no, saps? No, s'acaba. No s'hi acaben? No es pot? Mira, què va passar? Que va explorar i explotar l'estil barroc fins a tal punt que la data que marca al final d'aquest període és precisament la data de la seva mort.
Patapam.
Clar, perquè ja ho va fer tot, mil obres.
Com
Bach
s'acaba la música.
Esto es así. I, a més, tu pensa que, ja ho hem parlat alguna vegada, però és que el barroc és un estil absolutament ple de filigranes. Mm-hmm. Són allò que dèiem les catedrals musicals. Sí, sí. Era tecniquíssim, complexíssim. I
per,
aquest senyor...
Per entendre'ns, Maria, sí. Quan parlem del barroc estem parlant de... Ara comença una música, ara se'n fa una altra per sobre, ara una altra per sota... Ara...
Correcte, correcte, i viene, i va, i hay 7.000 coses sonando a la vez. Són unes filigranes, o sigui, fer que allò funcioni és dificilíssim. I és que era el temps del contrapunt, com bé estaves indicant tu. I sí, Joan, avui ha arribat el moment. Per fi explicaré al món què redimonis és el maleït contrapunt.
Sisplau.
Sí, perquè m'he adonat que tots els del sector sempre diuen que el contrapunto, i el 90% de la gent no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Pensaré, és lo de la sardana, dic... No
ben bé, altra cosa.
Vale, fem-ho fàcil i ràpid. Tu, ara, imagina't una melodia. Digues una melodia random.
Ni idea.
Home, per l'amor de Déu, Joan, una melodia. Sol Solet.
Sol Solet.
La tens?
Vinga.
Vale. Aleshores, ara imagina't en una altra, completament diferent.
Sí, el gegant del Pi.
He dit completament diferent, Joan, per l'amor de Déu, santíssima, de veritat.
Completament diferent.
Vale, anem amb la Shakira, posem
anem
el cas.
Anem amb Shakira,
vale?
Va.
Sí. Tenim el Sol Solet i tenim la Shakira.
Sí.
Què és el contrapunt? Agafar el Sol Solet, agafar la Shakira, unir-los en una sola peça i fer tres coses. Que el Sol Solet sigui reconeixible, que la Shakira sigui reconeixible i que juntes formin una melodia nova. Que funcionin les tres de forma independent, però també les tres juntes.
Molt bèstia, això, eh?
Això és difícil, no. No, us convido a cantar el Sol Solet, a cantar la Shakira i a ver què passa junto.
Aviam, pares que ens esteu escoltant. No, feu. Pares que ens esteu escoltant. Sí. Canteu el Sol Solet. Fills que ens esteu escoltant.
Exacte.
Ho dic perquè se la sabran per edat. Canteu Shakira.
Correcte.
A la vegada.
Sí.
I tot això ha de sonar bé.
Sí. Sí, i a crear una melodia nova. Pues esto es lo que hacía Bach.
Val.
Però amb 8, 10 veus alhora. O sigui, si això... Mira, jo... Mira.
Més cançons.
No, és que no se puede. No se puede. No. Aquest senyor era un maleït geni. I a més que tot això funciona en conjunt, està molt bé.
Sí.
Però què feia Bach? Heu sentit el que acabo de sentir? No te llega el alma, no te llega el corazón, sí, no tienes ganas de o llorar o de abrazar o de sacar el brazo por la ventana.
Sí, sí.
Perquè més feia filigranes matemàtiques a l'hora que la música t'arribava al cor. El puto amo. Bach era el puto amo.
I ja està. Aquí hi ha 3 o 4 o 5 melodies, eh?
Totes les que vulguis. No, és una fantasia. No, és una fantasia. És una cosa... Mon pare, que també composa, em diu... El contrapunto, fíjate en el contrapunto. Estoy. Te das cuenta. Jo, sí.
No sé si preguntar-t'ho després o preguntar-t'ho ara.
Mm-hmm.
Precisament per això va que ha rebut moltes crítiques... Sempre, perquè sona farragós. A mi no m'ho sona,
Clar, perquè ja li deien, ets excessivament intel·lectual. És que just d'això t'anava a parlar ara.
Uh-huh.
Perquè no només se'l va oblidar un cop mort, sinó que els seus mèrits en vida no són ni de lluny els que cabria esperar. Per què? Per això. Perquè deien que era massa intel·lectual, que hi havia masses filigranes,
uh-huh.
I això, clar, és una merda, perquè això és una fantasia. Tu escoltes això que estem escoltant?
Sí, clar, és una meravella.
És una meravella.
Sí.
Que filigranes. Calla-te, que no saben anar. No saben anar. Que no
Calla, sé... escolta i aprèn.
Home, ara. Per favor, vinguen, doncs. Per què? Les raons per les quals J.S. no va ser profeta en la seva època en realitat són bastant explicables. Perquè, mira, per un cantó, ell sempre es va moure per ambients més aviat rurals i provincians de l'Alemanya més camperola. I què passa? Que molt pocs eren els que podien apreciar el seu talent. I, per altra banda, tenim el fet de que destacava molt més com a organista de talent que no pas com a compositor.
Mm.
I què passa? Que una vegada mort, ningú ja directament no es va en recordar del llegat aquest colossal de 1.000 obres que havia deixat. Però no ningú... En plan, oye, los compañeros de labor. No, cap dels seus 14 fills.
14, eh?
Acabo de dir 14, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè igual que he dit que el senyor era prolífic amb la composició, també ho va ser amb la descendència.
Veus?
No va perdre el temps. Des que, mira, ell es va casar 2 vegades, i és que no en va tenir 14, Joan, no.
No?
És que en va tenir 20.
Ai.
Va tenir 20 fills, tu pots creure.
20 vaquitos.
Sí, és que, no, Bachs a dojo. Vinga, Bachs.
Són molts, eh?
Vinga, dojo. Sí.
Que gairebé es queda amb Europa.
Però tu t'imagines, 20 fills? No, oi. Bueno, el cert és que, dius, aquests fills no van ser una mica mica caca deixant abandonat el llegat? Clar, la meva resposta és sí, absolutament, però té una mica de justificació. Perquè d'aquests 20, només 9 van arribar a ser vells i 4 es van fer músics. Però què va passar? Que en vida aquests 4 van superar en molt la fama del seu pare. I aquesta fama se'ls va pujar al cap. Se creyeron mejor que JS. Y eso estuvo muy mal. Clar. Muy mal. Lleig, ahora tú lleig. Te acuerdas de Carl Philip? A que no?
Clar.
Pues ala, te chinchas. Haber reconocido a tu padre.
Veus?
Hijo desagradecido. Desalmao. Muy mal. Bueno, qüestió. Què passa? Que Johann Sebastian Bach se'l menysprea molta estona. Força, tant en vida com després de mort. Però, atenció. Atenció, perquè ell no es va rendir mai, ni un sol segon. No va deixar de composar fins l'últim dia de la seva vida.
Has de decidir-te que ha canviat una mica la musiqueta, substancialment.
En quin sentit?
És un tipus de música menys colossal.
Home, jo t'he de dir que aquest senyor va viure 64 anys. El que ell no va escriure és que probablement no existia.
És que ha
compost per tothom, ho ha explorat tot, tot. I, bueno, per què? Perquè la professió de Bach durant la seva vida va ser fonamentalment la de mestre de capella, organista i professor. Amb la qual, què passa? Que la majoria de les seves composicions formaven part de la seva obligació professional, amb la qual havia de composar com a mínim una cantata per setmana per interpretar missa de diumenge. Això era la seva obligació. I a part de la seva obligació, feia tot el que a ell li venia de gust per explorar, perquè ell es considerava pedagog i li agradava. O sigui, ell feia, saps aquella gent que fa mates per plaer?
Sí.
Pues ell composava per plaer. Clar, feia aquests constructes que eren una fantasia. Què va passar? Que, com dèiem, que el seu talent, lamentablement, va estar constantment supeditat a la mentalitat absolutament retrògrada i també alerta al nepotisme. Sempre el pobre home es veia relegat a ser un artista de segona i havia de lidiar constantment, cosa que el portava una frustració terrible, amb alumnes poc talentosos o insolents. Imagina't que el nostre pobre JS, sortia al carrer per anar a buscar els alumnes quan feien campana. Ell, en persona. Sí, t'ho ben juro. I a la seva correspondència referia als seus alumnes com a dropos i catetos.
Patapam.
S'ho passava malament, clar, estava ja en mitjà d'un pueblo. La gente le deia, no entiendo tus filigranes musicales. I ell què volia, doncs, agafar les partitures i fotre'ls-hi pel cap. És normal, pobre home, és que no era just. Què passa? Que Bach, com us deia, era un absolut apassionat de la seva professió. Què li passava, doncs? Que la falta d'interès i talent del seu alumnat el desesperava. Fins a tal punt que us explicaré una anècdota en la qual gairebé la sang arriba al riu.
Som-hi.
Què va succeir? Doncs mira, un fagotista amb qui tenia constants enfrontaments es va acabar guanyant l'apodo de Cabra Vella.
Toma.
Cabra Vella, perquè així deia Bach que li sonava el fagot. Que dius, lleig, sí, una poc mica. Pedagògic, clarament, poc pedagògic, amb la qual cosa què passa? Doncs que el Cabra Vella, una nit del 1705, mentre Bach passejava amb la seva dona, va reunir 5 alumnes més armats amb un garrot per donar-li una lliçó.
Ai.
I així van venir els 5 al crit de «Maleït gos marrà, ara t'enteraràs!» Sí, el maleït gos marrà era el nostre estimat JS. Vale? Així que tenim el Cabra Vella i el gos marrà. Però què va passar? Que el Cabra Vella no esperava que el gos marrà desenveinés una espasa que portava el cinto.
Mare.
Sí.
Compte aquí, un duelo.
Ah, sí. I el gos marrà li deia, tu con la música no te metes, maldita cabra, que no sabe tocar. Però per sort van passar uns viandants pel carrer que els van separar i la sang no va arribar al riu. Però, com veus, Bach por la música mata.
Correcte. Correcte.
Sí. I per què et dic això? Perquè aquesta passió que ell té per la música, per sort, va ser molt més forta que totes aquestes circumstàncies tan desfavorables que deien. I mira, mostres així, petites anècdotes.
Som-hi.
Al llarg de la seva vida va recórrer, atenció, més de 1.200 quilòmetres a peu, t'ho ben juro, per anar a escoltar artistes de renom o concerts del seu interès. Després veiem una cosa molt curiosa. La gent, normalment, quan té una professió que li ocupa 8, 10, 12 hores, després no continua amb la seva professió per plaer. Bach, sí. Tocava l'orgue pel seu propi plaer a la llum de la lluna. Perquè sí, perquè li gustava. Fins i tot, a vegades, es posava a tocar l'orgue en meitat d'un servei religiós per poder colar les seves pròpies improvisacions. I el paio composava tan frenètic i apassionadament que a vegades dormia una sola hora per poder donar aquestes filigranes matemàtiques, tota aquesta passió i tota aquesta humanitat.
Molt bèstia,
humanitat,
això, eh?
Brutal. O sigui, si esto no es pasión, mira, clar, jo clar, ja clar. No sé quién es.
Sí, sí.
Qüestió, saps què passa? Saps per què no va ser un rockstar amb tot això que t'estic explicant?
Per què?
Doncs perquè ell estava convençut de que era el propi Déu que guiava les seves obres i que el seu èxit no era fruit ni de lluny del seu talent, sinó que era feina dura i pràctica, que el talent sense tot això no servia per res i que si hi era cosa de Déu i no seva. Imagina't, o sea, humilde hasta la médula. És que amo a Bach, amo a J.S., le amo, és maravilloso, no le amas tu també?
I tant.
Ai, que amar a Bach.
Per què no?
Així que amb tot això que us he explicat era impossible que el nostre pobre Bach fos un popstar, rockstar, barrockstar, com barrockstar, el Mozart i el Puccini. Què va passar? Que ell simplement adorava la música, a un nivell que no es pot ni explicar.
Estic convençut que molta gent a casa, mentre parlàvem de Bach, ara acabem de posar això, i molta gent a casa ha fet... Ah!
Amigo!
Bach!
Amigo! Mira,
este Bach!
Ahir mateix em deien, però esto no son los Adams. Dic, oh my goodness. No. Ok. I, ojo, que és veritat. Bach està en totes partes. És papacito musical, ja us ho he dit al principi. Escolta'm, dada curiosa, que això molta gent no ho sap.
No.
El futur de Johann Sebastian Bach ja estava una mica condicionat. Saps per què? Perquè els Bach ja eren una saga de músics.
Ai.
Imagina't que hi ha constància de Bachs músics al món des de l'any 1550. Sí, imagina't que tant és així que hi va haver bastants casos d'endogàmia entre els Bach per mantenir el llegat familiar de músics i creadors. Lleig? Sí. Cert? També.
Va, Maria, però expliquem una mica la vida de Bach.
Sí, va, som-hi. Vinga, va. Bach és el vuitè fill del matrimoni format entre Maria Elisabetta i Ambrosius Bach. El pare, evidentment, era músic, com ja hem comentat, i va ser violinista, trompetista i director dels músics de tota la ciutat, que era més aviat petiteta i provinciana, com ja havíem comentat.
Mm.
I va ser el pare, justament, que el primer en fer lliçons de música a tota aquesta descendència. I què passa? Que la infantesa del petit JS era bastant feliç fins que a l'edat de 9 anys la seva mare mor.
Ai.
I què passa? Tot i que 6 mesos més tard Johann Ambrosius es torna a casar amb la dona d'un cosí, sí, ja hem comentat l'endogàmia, no passa nada, l'harmonia familiar no es va poder mantenir. Per què? Doncs mira, la nova esposa d'Ambrosius era Bàrbara Margherita. I atenció, perquè l'apodaven la viuda negra.
Com d'aquí, eh?
Sí, per què? Perquè ja havia enterrat 2 marits.
Veus?
Que dius, Johann Ambrosius, esto era mala idea.
Que no ho veus.
No ho veus. Per què? Perquè d'onde hay 2? Hay 3.
Si es diu la viuda negra, paraules,
ah, home, i què passa? Que només 6 mesos després del seu enllaç, l'Ambrosius també va traspassar, deixant el nostre pobre JS orfe a l'edat de 10 anyets.
Ni un any li va durar.
Re. Però què passa? Que la cosa va anar bé. Per què? Perquè Johann Sebastian va anar a viure amb el seu germà, que també era músic, evidentment, com no podia ser d'altra manera. I és ell qui va continuar la seva formació musical, tant amb el clavecí com amb la composició, i a més, va pagar el seu ingrés a la prestigiosa escola de Kloster. Què passa? Doncs que aquesta relació amb el seu germà era prou bona, però... hi havia bronques, com a totes les cases.
Clar.
I a nivell anècdota us explicaré la més grossa que van tenir, que un cop més va ser per culpa de la música. Què va passar? Doncs mira, en aquell temps les partitures tenien un valor molt alt. Aleshores, el germà les tenia guardades en un rebost enreixat i havia prohibit que els petits les toquessin. Però què passa? Que JS, que estava apassionat de la música, com us quedau, de dir, oh, partitures, quiero. I a les nits es colava i sostreia amb les seves manetes petitetes les partitures així enrotllades per entre les reixes i es va passar 6 mesos, un cop més, a la llum de la lluna, copiant-les nota per nota.
Déu-n'hi-do.
Però què passa? Eren altres tiempos. I el Christoph, que era el germà tutor, es va enfadar com una mona quan va saber tota aquesta cosa. I va castigar el pobre JS prenent-li i confiscant-li totes aquelles partitures que havia estat 6 mesos copiant. Diuen alguns biògrafs que és la vegada que Bach més va plorar a la seva vida.
convençut que molta altra gent a casa ha tornat a fer... Aquest Bach!
Sí. Oi, bueno, Mr. Gitazos. Sí, jo ja ho he dit, qui no conegui a Bach és que està equivocat.
Correcte.
Creiem que no el coneixem, però alerta, que sí que el coneixem. Joan, m'està passant una cosa que és la mateixa cosa de sempre, que és que m'estic quedant sense temps.
Tranquil·la, tu tira.
Tu creus que jo puc fer una segona part per parlar d'aquest senyor, el que estimo tant i tantíssim?
S'ho val o no s'ho val?
Jo penso que sí,
doncs
escolta'm.
Doncs ja està.
Perquè així ara et puc explicar molt tranquil·lament una dada curiosa més.
Som-hi.
Saps que sempre pensem, ah, sí, los grandes, mira Puccini, mira Mozart, eran niños prodigios, no se puede ser un genio. Si
menja Mozart, eh?
Bueno, però jo l'amo, también. Jo l'amo, nuestro amigo Wolfie.
Saps que íntimos. Mozart per mi és...
Som fanboys, fangirls, lo somos. Sí, sí està el K-pop sí, i luego sí, nosotros sí. Que adoramos
que no
a Mozart.
Que vol dir que no admiri Bach, i tant que admiro
correcte.
Bach.
Correcte.
Però...
Però mira, Bach va ser el més allunyat de la història del nen prodigi. Tu saps amb quants anys va publicar la seva primera obra?
Ai, som-hi.
Amb 23 anyazos.
No,
sí.
Nen prodigi ja no... Te queda
ja,
lejos.
No ja, set, no, ja és un senyor...
Te con, queda lejos,
sí,
ja té bigotet.
Mira tu, que ja estava casat i ja estava veus? Esperant el seu primer fill.
Clar, el primer de 20.
No, i el que us... Clar, no, perquè luego el hombre se puso les piles. I fixa't que era el primer de 20 i el tio estava tan compromès amb les seves composicions, però també amb els seus matrimonis. Per què t'explico això? Una anècdota que no està en el guió, però jo te l'explicaré perquè demà, de la setmana que ve tinc un altre dia.
Som-hi.
Ell era un apassionat de la música i d'això de tenir fills. I a la seva biografia, escrita per la seva segona esposa, diu: el maestro de las fugas tenía una mano en el pentagrama y la otra siempre estaba en mi cintura.
Ai.
Sexy Bach.
Mitalell.
Mitalell. Això no ho sabíeu, així que componia i muy bien.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Així que ja sabes. Ja què us volia dir amb això? Que mai és tard. Mai és tard si amb 23 anys aquest senyor va començar. Això és la bomba. Què passa? Que la vida de Johann Sebastian ja veieu que està plena d'anècdotes i tot i que necessitaria 8 programes, intentaré ser una mica breu i us explicaré una ben curiosa.
Va.
Perquè un parla de Bach i diu: ay, qué bien este señor, tan entregado a Dios, tan devoto con la música, tan devota con sus mujeres, tan buena gente, doncs va estar a la presó durant un mes sencer.
No sabia això.
Amigo, jo sempre porto dades curioses i és que el que li va passar a Bach és una vegada més culpa de la música.
Ai.
Mira, ell, ja ens recordes que t'he comentat que feia de mestre de capella?
Sí.
Amb la qual cosa totes les seves composicions havien de ser de música religiosa, litúrgica, etc, etc. Però li va arribar una oferta de feina que amb ell li va fer explotar el cor d'alegria, que provenia del príncep Leopold de Anhalt. Per què? Perquè treballar per aquest senyor implicava que podia composar, perquè ells no tenien música a les seves litúrgies, amb la qual ell podia composar la música que li sortís del peu dret,
sí.
Amb la qual es va emocionar molt i molt i molt i va dir sí, voy, ahora! I va començar el seu trasllat. Què va passar? Va començar a traslladar-se quan encara tenia un contracte amb Guillermo Ernesto de Sajonia, el duc de Weimar. I en aquell moment, esto no eran como las ITTs.
No,
tu te ibas del curro i pam! Un mes a la pobra presó.
Ai.
Sí, compte. Sí. Però saps què va fer? Aprofitar per composar totes les hores del dia. Durant un mes va composar 15 obres. Què et sembla?
Patapam, eh?
És que Bach,
des d'allà a la presó,
Bach,
eh?
Tio, Bach, mola, Bach mola muchísimo. Ponme a Bach, por favor. Ponedme a Bach. Ponedmelo. Gitazo.
Gitazo, eh?
Què?
Maria, fem una cosa.
Digue'm.
Ara deies, el proper dilluns... No, el proper dilluns no.
No, ui, no, clar.
Tenim festa.
Ai, mare de Déu.
El següent
sí.
És Pasqua.
Ai, mare de Déu.
El tercer...
Ja n'hi comptava, jo.
Ens acabes d'explicar, Bach.
Ai, mare de Déu, us trobaré a faltar.
Jo
no
també.
Oblideu a Bach com
a,
li va
a
passar.
A tu i a Bach. Mira,
no, no l'oblideu. No
com que va escriure 1.000 composicions o més,
sí.
Jo recomano d'aquí fins que tornis a l'audiència que vagi escoltant Bach.
Correcte.
Que s'apunti tots els dubtes.
Oi, mare
que li
de
vagin
Déu.
Sortint amb aquesta musiqueta.
Però tu quants programes vols que jo faci, doncs?
No, perquè quan vens també és veritat que tot ho entenem molt millor
i tant.
Quan ens ho expliques i passa pel sedàs de Maria Broncova.
Ui, el sedàs?
T'ha agradat això, no?
Que t'ha
quedat. És que amb aquesta música...
Sí, no sé.
Maria, et trobarem a faltar, però d'aquí 3 setmanetes et tenim aquí explicant-nos...
Molt bé.
Bach, que val molt la pena, com
Bach,
sempre.
Bach, a tope.
Sempre.
No l'oblidem mai.
Sempre. Gràcies, Maria.
A vosaltres.